Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Comencen les obres al pont de Zamenhof a Olot. Els treballs tallaran durant una setmana aquest tram de l'Avinguda Sant Jordi en direcció a Bracons i es desviarà el trànsit per la zona del Palau. Està previst que el tall es porti a terme durant la primera quinzena del mes de juny. Atenció, perquè és una afectació important, ja que de moment les obres han començat sense afectació a la circulació. L'actuació permetrà ampliar les voreres del pont i millorar la seguretat dels vianants. El regidor de Mobilitat és l'Aniol Sellabona.
Aquí sí que hi haurà una afectació pel que fa als carrils de circulació, només hi haurà la circulació oberta en sentit de baixada, direcció cap a les Tries, i per tant els que retornin de les Tries o de la carretera de la Canya i vulguin accedir cap al centre de la ciutat s'haurà de fer passant per l'Avinguda de Girona, la plaça Palau, travessarem el pont del Palau i a partir d'aquí es produirà un gir cap a l'esquerra pel carrer Terrassa fins a enllaçar amb el carrer Portbou. Per tant, aquesta sí que serà uns dies, uns 10 dies aproximadament comptem, d'afectacions en un dels sentits de circulació, el d'entrada cap a Olot.
Les obres del pont de Zamenhof són part de les actuacions que l'Ajuntament de la ciutat ha consensuat amb la plataforma No és un vial. El cost total de l'actuació puja a 82.000 euros. Dimarts 17 de maig del 22, principals continguts informatius d'aquesta jornada que tot just comença. No deixem encara les obres perquè la seu de la Brigada d'Olot es traslladarà als afores de la ciutat. L'Ajuntament ja té redactat el projecte per la construcció d'una nau feta a mida al polígon de la Canya. Això permetrà millorar l'eficiència d'un servei que fins ara es trobava a Can Jombi, al centre de la ciutat. Amb el projecte sobre la taula, ara al consistori només li falta trobar el finançament. Pep Berga és l'alcalde d'Olot.
Operativament, per descomptat, pot beneficiar perquè la brigada el que necessita és facilitat per guardar els materials, per accedir-hi. Ells treballen en grues, treballen en vehicles. La nau que tenim en aquests moments, la de Can Jombi, ha fet un bon ús durant molts anys, però també és veritat que a vegades per poder treure un vehicle prèviament has d'haver apartat els altres. Ara ja fer una nau expressament dissenyada perquè la mobilitat interna sigui bona, perquè tinguin els materials on els han de tenir, serà beneficiós, per descomptat que sí.
I avui ens n'anem fins a la plaça Mercat, perquè Olot estrena l'Aula Tast, o el nou espai de la plaça Mercat neix amb l'objectiu de promocionar la gastronomia local. Està situat a la primera planta de l'edifici i comptarà en aquests propers dies amb tallers i formacions a càrrec dels propis placers. L'espai també està obert per tots els productors, associacions o institucions que vulguin organitzar xerrades o tallers vinculats amb la gastronomia. La regidora de Comerç d'Olot és la Gemma Canalies.
L'aula ara actualment disposa ja d'un forn, de dues plaques d'inducció, una pica, rentaplats, té un moble central, un mostrador frigorífic. A més, també disposarà d'un projector. Aquesta aula ben bé es tracta de que sigui una sala totalment polivalent en el qual es puguin organitzar conferències, tallers, diferents cursos.
I avui també anirem a Sant Joan les Fonts perquè deixa les flors i s'agafa els cinc sentits. El poble celebrarà aquest cap de setmana la nova proposta que substitueix el tradicional Sant Joan les Flors. Després de 20 anys, l'organització i l'Ajuntament han decidit apostar per al vessant sostenible i donar protagonisme als béns culturals del poble, com per exemple les fonts. La iniciativa es celebrarà dissabte i diumenge amb una trentena d'activitats per a tots els públics.
Aquest nou format és molt més sostenible i adaptat al territori. Aquesta festa de la primavera va molt més enllà d'una mostra ornamental de flors. El que volem és que, a part de mirar, volem mostrar als visitants la potencialitat del paisatge santjoanenc i que alhora el gaudeixin amb els cinc sentits. Hem organitzat un munt d'activitats que van des de la música, les xerrades, els tallers, els banys de natura, experiències sensorials, un munt d'activitats que passaran durant tot aquest cap de setmana i que et faran viure i descobrir o redescobrir Sant Joan les Fonts d'una altra manera.
Són les paraules de la regidora de Promoció Municipal de Sant Joan les Fonts, l'Anna Serra. I pel que fa als esports, ja sabem qui serà el principal rival de la Unió Esportiva Olot, qui li ha de permetre o no pujar a segona B. Estem parlant del Tenerife B, serà el rival de l'Olot en la final del play-off. Després d'un torneig que s'ha hagut de repetir per una equivocació, els olotins jugaran diumenge a les 12 del migdia a la Ciutat del Futbol de les Rozas a Madrid. S'enfrontarà un filial del Tenerife que ha quedat tercer al grup canari de la Tercera Federació i ha estat el conjunt més golejador. En cas d'empat, al final dels 120 minuts, els olotins escrutins pujarien de categoria. Escoltem precisament el director esportiu de l'Olot, Sergi Racet, valorant precisament què suposa aquest rival.
M'espero doncs un equip amb joves jugadors, talents, amb molta il·lusió per poder pujar, i ens tocarà doncs donar la nostra millor versió. A partir d'aquí doncs a buscar informació del rival, a preparar bé la setmana i confiar en nosaltres i fer la nostra millor versió, i a partir d'aquí doncs intentar aconseguir aquest anhelat ascens.
El partit, com no podia ser d'altra manera, el podreu escoltar en directe a Radio Olot en una retransmissió especial de final de temporada que promet moltes emocions.
Perquè la confiança és bàsica, perquè el rigor és imprescindible, confiï la seva declaració de renda a Vinyes Graboleda. Compti amb nosaltres, màxima professionalitat i confidencialitat absoluta. Perquè la tranquil·litat no té preu, deixi les seves obligacions fiscals i tributàries en bones mans. JIC Assessors Fiscals, Vinyes Graboleda. Som especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. 30 anys al vostre servei. Som a l'avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboleda. Confiança, rigor i professionalitat.
Temps pel trànsit, Policia Municipal d'Olot, endavant, molt bon dia.
Hola, ara mateix la circulació a la ciutat és fluida. Durant el dia d'avui destaquem les següents afectacions. Segueixen les obres d'ampliació de les voreres del pont del carrer Zamenhof, entre el carrer Portbou i la rotonda del Consum, i poden ocasionar retencions puntuals. Es tracta d'una via principal, així que els recomanem que planifiquin bé el desplaçament si han de passar per aquest punt i que estiguin atents a la senyalització provisional. Per altra banda, també continuen les obres de millora del carrer Castanyer, que segueix tallat al trànsit. I no s'esperen més incidències que les habituals durant les hores punta. Això és tot des de la Policia Municipal d'Olot. Que tinguin molt bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Un matí més, ens despertem amb temperatures francament altes. Ara mateix al centre de la ciutat d'Olot tenim 14 graus positius i avui, novament, serà un altre dia neus de molta calor.
Sí, de bon matí es nota això, aquests 14 graus que ara comentaves que hi ha a Olot, també hi són a Santa Pau i a Castellfollit de la Roca, en tenen 15 a Girona, Banyoles i a Figueres, 13 a Anglès, 12 a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols, 11 a Mieres, a Ripoll i a Vic, 9 a Vall de Núria i 6 a Das.
Previsió del temps amb en Dani Ramírez, amb una setmana que de moment, Dani, ve sense canvis.
Bé, tampoc canvia el temps dimarts, dimecres, la novetat és que dimecres farà més calor i podríem arribar a 33 o 34 graus al prelitoral gironí, una situació pràcticament del mes d'agost, amb una temperatura excepcionalment alta. Estem parlant de temperatures 8 o 10 graus més altes del normal i aquesta calor continua tota la setmana després d'aquest pic màxim de dimecres o dijous.
Peixos is my dum dum dum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia a partir de les 7 de la tarda et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972 03 91 52. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Atenció als conductors, comencen les obres al pont de Zamenhof d'Olot. Els treballs tallaran durant una setmana aquest tram de l'Avinguda Sant Jordi en direcció a Bracons i es desviarà el trànsit per la zona del Palau Neus.
Sí, està previst que el tall es porti a terme la primera quinzena de juny, ja que de moment les obres han començat sense afectació a la circulació. L'actuació permetrà ampliar les voreres del pont i millorar la seguretat dels vianants.
Ens ho explica amb més detall en Pau Masó.
Les obres han començat aquest dilluns i s'han dividit en dues fases. La primera durarà 15 dies i no tindrà afectació en la circulació. Els treballs se centren en el pont de Zamenhof, més conegut com el pont del consum. A partir de la primera setmana de juny començarà la segona fase, que sí que preveu un tall de circulació direcció Bracons. Es tallarà un carril i es desviarà el trànsit per l'Avinguda Girona i la zona del Palau. En parla el regidor de Via Pública d'Olot, Aniol Sellabona.
En aquí sí que hi haurà una afectació pel que fa als carrils de circulació. Només hi haurà la circulació oberta en sentit de baixada, direcció cap a les Tries, i per tant els que retornin de les Tries o de la carretera de la Canya i vulguin accedir cap al centre de la ciutat s'haurà de fer passant per l'Avinguda de Girona, la plaça Palau, travessarem el pont del Palau i a partir d'aquí es produirà un gir cap a l'esquerra pel carrer Terrassa fins a enllaçar amb el carrer Portbou. Per tant, aquesta sí que serà uns dies, uns 10 dies aproximadament comptem, d'afectacions en un dels sentits de circulació, el d'entrada cap Olot.
El tall al pont de Zamenhof està previst que s'allargui també uns 15 dies des de principi de juny fins a mig mes. Els treballs tenen l'objectiu d'ampliar les voreres fins als 3 metres i així millorar la seguretat dels vianants.
Les actuals voreres d'aquest pont són d'unes mides una mica reduïdes i per tant el que nosaltres proposem amb aquesta execució d'aquesta obra és ampliar-les fins a 3 metres i mig, aquestes voreres, perquè, com bé sabeu, aquest és un dels itineraris més utilitzats per als infants i les famílies que venen del barri de Sant Miquel, del barri de les Tries, i que van diàriament a l'escola Volcàvis Aroques. Per tant, és un itinerari que s'utilitza molt, s'utilitza a peu per moltes famílies, per molts infants, i aquesta és una actuació on la prioritat és molt clara, que és augmentar la seguretat de totes aquestes famílies, de tots aquests infants que van cada dia cap a l'escola i després, evidentment, doncs, tornen cap a casa.
Les obres del pont de Zamenhof són part de les actuacions que l'Ajuntament d'Olot ha consensuat amb la plataforma No és un vial. El cost total de l'actuació puja a 82.000 euros.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Més qüestions de l'actualitat. La seu de la Brigada d'Olot es traslladarà als afores de la ciutat. L'Ajuntament ja té redactat el projecte per la construcció d'una nau feta a mida al polígon de la Canya.
Això permetrà millorar l'eficiència d'un servei que fins ara es trobava a Can Jombi, al centre de la ciutat. Amb el projecte sobre la taula, ara al consistori només li falta trobar el finançament.
Ens ho explica l'Aniol Puigbert.
La Brigada Municipal d'Olot tindrà una nova seu pròximament. La principal novetat és que estarà ubicada als afores de la ciutat, al polígon de la Canya. Actualment, la brigada municipal es troba a Can Jombi, una nau situada al carrer Sant Cristòfor, al costat del riu Fluvià i a prop de l'estació d'autobusos. La seu actual s'ha quedat petita i dificulta l'entrada i sortida de vehicles, ja que es troba en un carrer estret que sovint obliga a fer maniobres per accedir a la nau. És per això que ja fa temps que el consistori s'estava plantejant buscar un nou local. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, destaca el fet que la futura nau estarà dissenyada per als usos que es necessiten.
Operativament, per descomptat, pot beneficiar, perquè la brigada el que necessita és facilitat doncs, per guardar els materials, per accedir-hi. Ells treballen en grues, treballen en vehicles. La nau que tenim en aquests moments, la de Can Jombi, doncs, ha fet un bon ús durant molts anys, però també és veritat doncs, que a vegades per poder treure un vehicle doncs, abans prèviament has d'haver apartat els altres. Ara ja fer una nau expressament dissenyada perquè la mobilitat interna sigui bona, perquè tinguin els materials on els han de tenir, doncs serà beneficiós, per descomptat que sí.
A hores d'ara, el consistori ja té el projecte de construcció de la nau sobre la taula i queda pendent trobar el finançament. El trasllat de la brigada encara no té data, però coincideix amb la promoció d'una 80ena d'habitatges a prop de Can Jombi. La nova ubicació es troba al polígon de la Canya, en uns terrenys municipals que ja fa temps que l'Ajuntament d'Olot va adquirir.
Hi ha una edificació completament nova, estem parlant d'un terreny sense urbanitzar, només tenim la reserva feta, és un terreny municipal, que per tant no hauríem de comprar i que ja el tenim guardat per algun dia portar-hi a la brigada. I bé, el dia que sigui possible, doncs ja sabrem doncs, quin és el projecte, sabrem quin cost té i ho podrem afrontar.
Des del consistori afirmen que, tot i que ja s'hagi redactat el projecte, encara falten moltes qüestions per tancar. No s'ha volgut posar data, però la necessitat i la voluntat del trasllat ja està sobre la taula.
Avui també hem sabut que la Regió Sanitària de Girona ha posat en marxa al Trueta una unitat específica per tractar casos de violència sexual i maltractament greu en infants i adolescents. L'equip funcional d'experts està integrat per 6 professionals de l'Institut Català de la Salut i de l'Institut d'Assistència Sanitària de diferents disciplines. Hi ha dos pediatres, una psicòloga, una psiquiatra i dues treballadores socials.
A més, compta amb el suport de professionals d'infermeria i administratius i també de ginecologia, com metgesses i metges consultors. La posada en marxa de l'equip de referència per tota la regió s'emmarca en un projecte de salut que inclou 8 equips funcionals d'experts a tot el territori. El de Girona ja té una cinquantena de casos.
Obrim ara el capítol judicial. La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal que es dedicava al tràfic de drogues a Lloret de Mar i a Vidreres. En l'operatiu, els agents han detingut 7 persones i han entrat a 5 cases diferents, 3 a Lloret i 2 més a Vidreres.
A l'interior es van trobar diverses plantacions de marihuana i en total es van endur 3.480 plantes que tenien un pes de 320 quilos. També van trobar-hi 1.056 grams de cabdells. Durant l'operatiu, els agents van intervenir 137.000 euros que els homes tenien en efectiu i 10 vehicles, 4 d'ells d'alta gamma. A més, la Policia Nacional va intervenir i algunes armes que tenien els detinguts, 2 carabines, una pistola, 4 matxets, 3 katanes i un puny americà.
I la Fiscalia demana 6 anys de presó per una dona de Santa Coloma de Farners que va arribar a fer més de 130 estafes venent bitllets d'avió inexistents.
La gran majoria de les víctimes són originaris de països sud-americans i solien contactar amb l'acusada a través del boca orella perquè ella assegurava que podia comprar els viatges a més bon preu. Un cop mossegaven l'esquela, processada feia servir tota mena d'argúcies per quedar-se amb els diners. Sovint només reservava els bitllets i mai els pagava, però segons relata el fiscal, fins i tot va arribar a deixar víctimes penjades a l'aeroport sense els vols de tornada. La Fiscalia calcula que es va arribar a embutxacar fins a 242.000 euros entre principis del 2011 i finals del 2015.
A l'Empordà, l'Ajuntament de Roses ha imposat sancions per un valor de 20.000 euros a propietaris de gossos de races considerades potencialment perilloses per l'incompliment de l'ordenança de tenència d'animals.
El paquet de sancions aprovades en Junta de Govern local inclou 9 multes per infraccions, com ara dur els gossos deslligats o sense morrió en espais públics, no tenir contractada l'assegurança de responsabilitat civil obligatòria o no disposar de la llicència d'animals potencialment perillosos. La majoria, a més, responen a infraccions greus o molt greus, amb multes que, en 5 casos, s'enfilen fins als 3.001 euros. N'hi ha dues més de 2.400 euros i dues de menor import, per faltes lleus de 300 i 150 euros.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcasts, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns-se sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Que la gastronomia està de moda no és cap secret. Olot estrena l'Aula Tast. El nou espai de la plaça Mercat neix amb l'objectiu de promocionar la gastronomia local. L'espai està situat a la primera planta de l'edifici i comptarà en aquests pròxims dies amb tallers i formacions a càrrec dels placers.
L'espai també està obert per tots els productors, associacions o institucions que vulguin organitzar xerrades o tallers relacionats amb la gastronomia.
El motiu de la Setmana Internacional dels Mercats es posa en marxa l'Aula Tast de la plaça Mercat d'Olot. L'espai vol donar cabuda a diferents activitats relacionades amb la gastronomia de la mà dels placers. Ja fa anys que van arrencar els treballs per la creació d'un equipament que està situat a la primera planta de la plaça Mercat d'Olot. Compta amb tot l'equipament per fer tallers, una cuina equipada, un taulell i també un projector. Aquesta aula està oberta a tots aquells productors o institucions que en vulguin fer ús per mostrar diferents punts de vista de la gastronomia garrotxina. La regidora de Comerç d'Olot, Gemma Canalies, explica més detalls de la nova aula Tast d'Olot.
L'aula ara actualment disposa ja d'un forn, de dues plaques d'inducció, una pica, rentaplats, té un moble central, un mostrador frigorífic, a més també disposarat d'un projector. Aquesta aula ben bé es tracta de que sigui una sala totalment polivalent en el qual es puguin organitzar conferències, tallers, diferents cursos.
L'aula Tast està pensada per ser una eina més per donar a conèixer el producte local de la mà dels placers. Es tracta d'un espai que ja fa temps que demanaven els productors de la comarca. El president dels placers de la plaça Mercat és Jordi Vilarrasa.
Era una cosa que faltava, que era una demanda que hi havia molta gent que demanava i doncs, bueno, hem tardat un temps i ara doncs, aquesta aula, el dia d'avui, doncs, ja podem dir que està doncs, feta, no? I La veritat que era una peça que faltava al mercat, que no, doncs, per poder fer tots aquests cursos.
Per donar a conèixer la nova aula, aquesta setmana s'han preparat activitats gratuïtes organitzades per als mateixos placers. Hi haurà tastavins, també d'embotits artesans, un taller de pasta fresca i un curs express sobre com fer una paella.
Atenció, perquè hi ha una curiositat, i és que hem sabut que la producció de bolets als boscos del Pirineu situats a més altitud pot ser la més afectada pel canvi climàtic, segons afirma una recerca del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, la Universitat de Lleida i el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Què diu l'estudi, Neus?
Doncs l'estudi, de fet, s'ha elaborat a partir de registres meteorològics històrics, diferents escenaris de canvi climàtic del grup intergovernamental d'experts sobre el canvi climàtic i també a partir de models predictius de productivitat basats en intel·ligència artificial. Finalment, l'estudi conclou que la producció de bolets ha patit, des del 1976, una davallada moderada, però preveu que la tendència s'accentuarà més o menys fins l'any 2100 en funció de la magnitud de la escalfament global.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
És temps d'anar cap a Sant Joan les Fonts perquè deixen les flors i s'agafen els cinc sentits.
El poble celebrarà aquest cap de setmana la nova proposta que substitueix el tradicional Sant Joan les Flors. Després de 20 anys, l'organització i l'Ajuntament han decidit apostar pel vessant sostenible i donar protagonisme als béns culturals del municipi, com per exemple les fonts. La iniciativa se celebrarà dissabte i diumenge amb una trentena d'activitats per a tots els públics.
Ens ho explica en Roger Isern.
Sant Joan les Fonts fa un canvi en el tradicional cap de setmana plegat de flors i aposta pels cinc sentits. Sota aquest nom es presenta un cap de setmana sostenible i que aposta per al patrimoni del territori. Un element característic del municipi són les fonts, les quals se'ls donarà un gran protagonisme en aquesta edició. Hi haurà cinc espais principals, on a banda de l'ornamentació floral, s'hi faran tallers i xerrades per donar a conèixer els orígens d'aquest valor patrimonial del poble. La regidora de promoció municipal de Sant Joan les Fonts, Anna Serra, explica com serà el nou format del Sant Joan les Fonts amb els cinc sentits.
Aquest nou format és molt més sostenible i adaptat al territori. Aquesta festa de la primavera va molt més enllà d'una mostra ornamental de flors. El que volem és que, a part de mirar, volem mostrar als visitants la potencialitat del paisatge santjoanenc i que alhora el gaudeixin amb els cinc sentits. Hem organitzat un munt d'activitats que van des de la música, les xerrades, els tallers, els banys de natura, experiències sensorials. Un munt d'activitats doncs, que passaran durant tot aquest cap de setmana i que et faran viure i descobrir o redescobrir Sant Joan les Fonts d'una altra manera.
Hi haurà 26 punts al municipi on l'ambientació floral serà protagonista, juntament amb les fonts. Un dels objectius del canvi de format que s'estrena enguany és donar protagonisme a aquests espais i per això també s'hi portaran a terme actuacions musicals a càrrec de grups locals. Un dels actes destacats en aquest àmbit serà l'actuació de DJ Curva amb una selecció de temes relacionats amb les flors i la primavera. Serra explica a què es deu el canvi.
El temps ens hi ha portat aquí. Dic, fa 20 anys que estàvem fent el Sant Joan les Flors. En 20 anys han passat moltes coses, acabem de sortir d'una pandèmia. I aquesta que era una de les festes, o era la festa on més voluntariat hi havia, havíem arribat a tenir 60 o 70 exposicions florals amb moltíssims col·laboradors i la gent s'ha anat fent gran, la veritat és aquesta. Molts col·laboradors no es veuen capaços, alguns malauradament ja no hi són. I el que teníem era ganes de continuar la festa i sobretot després de la pandèmia tenim moltes ganes de celebrar i de fer festa i ens ho vam anar replantejant.
El Sant Joan les Fonts amb els cinc sentits se celebrarà aquest cap de setmana al municipi Garrotxí. En total hi haurà una trentena d'activitats per fer en família i també per descobrir els racons del nostre territori d'una manera única.
Monofocals? Progressives? Ulleres de sol? Estàs de sort! A Optical i Olot t'esperem amb el nostre 2x1 perquè no et faltin les ulleres que necessites. Vine a triar-les i els nostres professionals t'assessoraran. Optical i Olot a la plaça Clarà número 12. Si et diuen una, tu en vols dues.
Anem als esports perquè aquesta serà una setmana d'infart, sens dubte. El Tenerife B serà el rival de l'Olot en la final del play-off. Després d'un sorteig que s'ha hagut de repetir per una equivocació, els olotins se jugaran diumenge a les 12 del migdia, finalment, a la Ciutat del Futbol de les Rozas a Madrid.
Sí, s'enfrontarà un filial del Tenerife que ha quedat tercer al grup canari de la tercera federació i ha estat el conjunt més golejador. En cas d'empat, al final dels 120 minuts, els olotins pujarien de categoria.
La Unió Esportiva Olot ja coneix el seu rival en el partit definitiu per ser nou equip de segona federació. Serà el Tenerife B, tercer classificat del grup canari i l'autèntic protagonista d'un sorteig que es va haver de repetir. En el primer, la federació havia col·locat la bola del rival dels olotins en el bombo dels segons classificats, tot plegat degut a que les Palmes C no podia optar l'ascens al ja tenir un equip a segona federació. Precisament el filial tinerfeny havia tocat a l'Olot en els primers emparellaments, un partit que s'hagués disputat el diumenge a 7:45 del vespre. La federació, al cap d'uns minuts, va rectificar i va tornar a repetir el sorteig. A la segona, mateix rival, però hora i camp diferent. Serà a les 12 del migdia a la Ciutat del Futbol de les Rozas. El director esportiu de l'Olot, Sergi Raset, fa una valoració del rival.
M'espero, doncs, un equip amb joves jugadors, talents, amb molta il·lusió per poder pujar, i ens tocarà, doncs, donar la nostra millor versió. A partir d'aquí, doncs, a buscar informació del rival, a preparar bé la setmana i confiar en nosaltres i fer la nostra millor versió i a partir d'aquí, doncs, intentar aconseguir aquest anhelat ascens.
El Tenerife B ha estat l'equip més golejador del seu grup amb 49 gols. El seu màxim golejador és Teto amb 11 gols aquesta temporada, 3 d'ells en el play-off canari. Un equip jove que és ofensiu però que també encaixa, com demostren els 31 gols en contra. El periodista de Canària Ràdio, Joaquín González, explica els punts forts del rival de l'Olot en declaracions al tercer temps de Ràdio Olot.
Un equipo al que le gusta jugar, al que le gusta tener el balón, con bandas veloces, con mucho fútbol ofensivo. Este año ha ganado 17 partidos en su grupo, 17 victorias, 6 empates y 9 derrotas. Bueno, y de hecho estuvo peleando el ascenso directo hasta el final, hasta la última jornada de liga. Estuvo a nada de ascender de manera directa, pero un gol del Atlético Paso pues llevó al conjunto palmero a ascender directamente y mandó al Tenerife B a las eliminatorias. Ha acabado muy bien la temporada.
Una final a cara o creu en què l'Olot, en cas d'empat després dels 120 minuts, seria nou equip de segona federació, fent valer el seu segon lloc a la fase regular respecte al tercer del filial del Tenerife.
Monofocals? Progressives? Ulleres de sol? Estàs de sort! A Opticali Olot t'esperem amb el nostre 2x1 perquè no et faltin les ulleres que necessites. Vine a triar-les i els nostres professionals t'assessoraran. Opticali Olot a la plaça Claran número 12. Si et diuen una, tu amb els dues.